important. Per això, seguim treballant i posem la tecnologia al servei de la teva salut. Som líders en diagnòstic per imatge, especialistes en ressonància magnètica d'alta resolució. Entrega de resultats en 48 hores. T'esperem a Olot, Banyoles i a Girona. Demana cita prèvia a Centre Mèdic Alomar Ponés. Centre Mèdic Alomar. Perquè un diagnòstic no pot esperar. Aquest cap de setmana és la festa del barri de Sant Francesc. Dissabte a 2:15 del matí, bateig de la gegantesa Violant. Cercavila i ball de tota la faràndula i sardanes amb la principal d'Olot. A les 4 de la tarda, els nens i nenes de 3 a 12 anys podran saltar en un inflable per reciclar. Al vespre, actuació del grup Retorn. Tots els actes es faran a les instal·lacions de l'Escola Cor de Maria. Diumenge, a 2:15 del matí, missa a l'ermita de Sant Francesc. Cercavila i ball dels gegants del barri, acompanyats pels ministrers de l'Escola Municipal de Música d'Olot. Sardanes, dinar popular i ball de fi de festa a càrrec de Joan Ballesteros. Aquest cap de setmana, festa del barri de Sant Francesc. No us la perdeu.
Servillar, empresa de col·locació de personal, líder a la comarca, amb més de 15 anys al vostre servei. La seva experiència us garanteix el coneixement de cada treballador i treballadora per resoldre qualsevol necessitat de casa vostra. A més, us gestiona els tràmits d'altes i baixes. A Servillar, cuidem de la gent gran a casa. Més informació als telèfons 972 27 08 64 i al 678 47 60 45. Servillar, al carrer Marià Vaireda 4, tercer quarta d'Olot i a servi-llar.cat.
L'OTEI és electricitat, aigua, energies alternatives, domòtica, aerotèrmia i fotovoltaica. Ens trobaràs a Olot, al 972 26 21 65, a Llançà, al 972 38 11 59 i a lotei.net.
De veritat, ara vaig carregada amb la compra després de treballar 8 hores i encara he d'anar a buscar els nens a música. Ara em falles. Maleïda clau del cotxe.
Si veus que les claus del cotxe comencen a anar malament, vine a Autolot. Fem còpies de totes les claus, incloses les dels vehicles d'alta gamma. Autolot, el teu taller mecànic del centre, just al darrere de l'Ajuntament. Autolot, no et fallem.
Mariscada anticrisi a Peixos Isma. Un quilo de musclos, mig quilo de cloïsses, mig quilo de navalles vives, una safata amb 6 amorinyes i mig quilo d'escopinyes, tot només per 24 euros. Reserva ja la mariscada anticrisi de Peixos Isma trucant al 972 03 91 52 i vés a buscar-la divendres 7 i dissabte 8 d'octubre a la botiga del carrer Pere Llosa 7. Truca i ja. Peixos Isma!
Say it in English with Kids and Us.
Hi, I'm Mona. I'm 9 years old. Listen to the kids of Kids and Us.
Say it in English, we say it louder.
A prop teu, tots els èxits, tots els èxits, tots els èxits.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
And I see you, oh, the way I breathe you in, hey. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. Oh. And I see you, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up. Yeah, and I'll be right here with you till the end.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit. I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
You ain't sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more, and days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave her, call it torture. Remember when I couldn't hold her? Left her baggage for a mover.
Peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
I get the feeling, so I'm sure. And in my hand because I'm yours. I can't pretend, I can't ignore you right from me.
Don't think you wanna know just where I've been. Oh, don't be distracted. The one I need is right in my arms. Your kisses taste the sweetest with mine. And I'll be right here with you till the end.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
Took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my life right from the source, yeah, yeah.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my life right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
I got my peaches out in Georgia.
Ei, Justin Bieber sonant a l'antena dels 5 minuts més, que avui, per cert, és notícia perquè ha suspès tots els seus concerts, Neus.
Sí, Doctor Music ha anunciat a les xarxes que Justin Bieber no actuarà, doncs, a Barcelona. El cantant canadenc ha cancel·lat tots els concerts de la gira que havia de fer del seu últim tour, que estaven previstos per als pròxims 4 mesos, entre els quals hi havia els que havien de fer el gener a Barcelona i a Madrid, i els en total pensa que ha cancel·lat 28 actuacions a Àsia i Europa, eh? En 4 mesos tenia 28 concerts i els ha hagut de cancel·lar perquè no està bé de salut. Ell té un síndrome, que és el síndrome de Ramsay-Hunt, que va explicar ell mateix a les xarxes socials mostrant el que li passa. És un síndrome que li provoca la paràlisi facial, una paràlisi facial que després no és fix, és a dir, no és crònica, sinó que va i ve, però quan la té, evidentment ni pot cantar, ni pot, té la meitat de la cara que no pot moure bé, i aleshores, doncs, això provoca que hagi de fer aturades quan no està bé. I ara ha dit que per qüestions de salut associades a aquesta síndrome que pateix, ha d'anul·lar aquests concerts, s'ha de recuperar. El que sí que han dit des de Doctor Music és que la gent que té les entrades comprades les guardi, perquè es donaran noves dates i seran vàlides.
Molt bé.
Altra cosa que llavors et vagi ben ari o no, però sí que en principi per qüestions de salut atura aquesta gira i després la tornarà a fer.
De seguida l'antena dels 5 minuts més ens posem les antenes amb la Clara Sánchez Castro. És divendres i és hora de riure una estona. Mig quart de 10.
Canvia el teu estil amb un sol clip amb les teves ulleres de la nova col·lecció de Flelu. Descobreix la nova col·lecció de muntures Màgic i gaudeix d'un clip per cada ocasió. Tens centenars de clips màgic per triar la teva òptica a l'Ena Flelu, de la plaça Clarà, U d'Olot, i a Flelu Ponés.
Clínica Dental Álvarez Carbonera. Cuidem la teva salut i el teu somriure. Som especialistes en totes les edats. Disposem de l'última tecnologia en radiologia digital i TAC 3D. Tractem males posicions amb ortodòncia invisible i Invisalign. A més, t'oferim servei d'estètica facial amb àcid hialurònic i Botox. Les nostres instal·lacions compten amb esterilització ultraviolada i compleixen tots els protocols anti-Covid. Demana hora trucant al 972-69-7790. Clínica Dental Álvarez Carbonera, al carrer Bisbal Lorenzana 3 d'Olot. Pàrquing gratuït a l'estació d'autobusos i al mercat d'Olot.
Curós Espigoler, corredoria d'assegurances. Més de 50 anys al seu servei,
garantint la seva tranquil·litat i la de tota la família.
Donant tranquil·litat a les empreses de la província des de l'any 1965.
Oferint les millors i més àmplies cobertures del mercat.
Defensant els seus interessos davant les companyies d'assegurances.
Ens trobarà al carrer Mulleres 11 d'Olot i a curosespigoler.cat.
Mare de Déu, què és això?
La factura del gas i la llum.
I què fas de no encendre la xemeneia?
Està bruta, s'ha d'escurar.
Doncs ja pots trucar amb Pere Pau ara mateix.
Neteges Pere Pau. Tot tipus de neteja, manteniment i desinfecció per a particulars i empreses. Pressupostos sense compromís. Truca'ns al 638 94 84 11 i t'informarem. Visita'ns a perepau.net. Neteges Pere Pau. 20 anys al servei de la Garrotxa.
Hola, soy Javier Ginés y cada vez que quiero pintar y decorar mi piso, voy siempre a donde mejor me atienden. A las tiendas Hiperdecoració, la casa del pintor.
A Hiperdecoració ho trobo tot.
Hiperdecoració!
Hiperdecoració, Hiperdecoració, decora tu casa piso en la casa del pintor. Hiperdecoració, Hiperdecoració, decora tu casa piso en la casa del pintor.
A Olot, avinguda de Xile número 10. Telèfon 972 26 37 00.
Doctor César Blasco, prestigiós especialista en ginecologia i obstetrícia amb més de 30 anys d'experiència. Disposa dels millors equipaments del moment i d'un servei d'alta qualitat mèdica. El doctor César Blasco. Visita a l'OPGIN Olot, al carrer Panyó 6. Demaneu hora trucant al 600 33 83 82 o al 972 28 09 15. OPGIN, la confiança de l'experiència.
Ens coneixes? Vols guanyar 50 euros cada dia? Doncs estigues atent al nostre Instagram @comerciantsolot. Coneix els diferents establiments associats i participa en el sorteig de 50 euros cada dia. Associació de Comerciants d'Olot.
Fes Més, el bricolatge de casa.
Menjadors, salons, habitacions... Amb els mobles en kit de Fes Més, dona vida als teus espais i decora cada racó com més t'agradi. Descarrega't el nostre fullet a fesmes.com.
I si vols consells, descomptes i promocions, subscriu-te al nostre newsletter. Entra a fesmes.com, dos clics i ja tens tots els avantatges. Fes Més, gasta menys.
Et sents segur? Posa't una alarma i evita disgustos a casa teva o a la teva empresa. Ara, Figueres Fills i l'empresa d'Olot amb més de 30 anys d'experiència en sistemes d'alarmes i videovigilància s'uneixen per donar-te un servei fàcil i complet. Instal·lació gratuïta i per només 30 euros els 3 primers mesos. No deixis escapar l'oportunitat. Més info a figueresfills.com i a les seves xarxes socials.
Planes Cadabra, el Festival Internacional de Màgia de les Planes d'Hostoles fa 2 anys. Els dies 15 i 16 d'octubre, deixa't portar al món de les il·lusions. La millor i més espectacular màgia internacional. Les ments més creatives de la prestidigitació. Les noves fornades de joventut màgica carregada de somnis. Tallers, espectacles de carrer, gala internacional, gala màgia jove solidari màgia i molt més. El 15 i 16 d'octubre viuràs la màgia més a prop que mai. Planes Cadabra. Informació i venda d'entrades a lesplanes.cat.
Coneixes l'olor del pa acabat de treure del forn de llenya? Recordes el seu sabor? Torna a saborir-lo a Cal Flaquer de la carretera de Santa Pau 32 d'Olot i acompanya els teus esmorzars i berenars amb les coques i la brioixeria de qualitat. Tot cuit al forn de llenya. Cal Flaquer a Olot i Cal Flaquer de la Canya. Portem qualitat a la teva taula.
És el moment de riure una estona amb la Clara Sánchez Castro i Bonfill, que ja es queixa, ja es renega perquè diu que no li ha obert el micròfon. Ara sí, Clara.
No t'ha obert el micro.
Home,
ara,
sisplau, ara. Jo que ja vinc refilat.
Senyores i senyors, la molt Clara Sánchez Castro i Bonfill.
Exacte. Mira, que maco que ets, que ha integrat el meu nick a xarxes socials amb el nom. La molt Clara Sánchez Castro, clar, soc molt clara,
molt clara
perquè
soc molt clara,
sí. Dic les coses tal com han de ser.
Exacte.
Mira, pensa que ara els hi deia que vinc aquesta setmana de fer un megacongrés a Barcelona.
Sí, aviam,
i no
aviam,
us ho podreu
aviam,
creure. Aviam.
La setmana passada no havia anat mai de càmping i va anar a fer un congrés de càmping. I, a veure, aquest de què era?
No, aquest era de... vinc de presentar un dels eixos de la, del BNIU, que és la Barcelona New Economy Week.
Sí, sí.
BNIU, es diu?
Es diu el diguem, l'esdeveniment híbrid, es diu BNIU.
BNIU cap aquí.
BNIU cap aquí. Ah, i jo, hi ha 7 eixos de la nova economia, i jo l'any passat és el tercer any que es fa, això és un, va néixer, el Consorci de la Zona Franco ho va crear per revitalitzar l'economia en plena pandèmia, i a mi l'any passat ja em va tocar el primer any l'eix de logística, que vaig haver de fer un màster, perquè, en fi,
clar, vaig descobrir moltes coses. Clar, perquè tu ets de lletres pures, fas, no?
No, jo vaig fer ciències fins a tercer de BUC.
Ah,
llavors, per fer periodisme, em van dir mixtes, doncs vinga, va.
És intel·ligenta, eh?
Bueno,
molt. Té un cap, té un cap.
Jo sóc com una esponja.
És com la nena de l'electrocista. Quan arriba aquí li dóna
molt. Mira, és com una esponja. Saps que les esponges estornuden?
Sí.
Ho saps o no?
Que triguen 30 minuts. Exacte.
Ara.
Això, hi van traient porqueria.
Però no ho faré perquè em perdré la secció, perquè d'aquí que comenci que acabi. Bueno, escolteu, a mi em va tocar, igual que l'any passat, l'eix de mobilitat. Mobility.
Mobility.
Penseu que per allà, bueno, clar, sé tot
es movia tothom.
Els drons, com aniran els cotxes, com ens mourem, la micromobilitat, que són els patinets elèctrics,
sí.
Com s'integra això. I allà passen tots la gent que mou els fils dels empresaris, enginyers, de tot, que t'expliquen, no?, com van les coses.
Doncs escolta, Clara,
com es poden reciclar les bateries, per exemple, dels cotxes elèctrics, que és un drama, perquè contaminen més les bateries que no pas l'altre, m'enteneu què vull dir?
On vas a parar?
I vaig descobrir...
Ens està fotent un rotllo.
No, explica'm-ho. Però el més important... Ara, ole, 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 ole,
Això també t'ho van dir quan vas anar a presentar, o què?
Gairebé m'han fet l'ola. Gairebé em fa l'ola. Perquè, mira, et diré una cosa. Clar, jo crec que la vida, i més quan més anys fas, vas perdent els filtres, però jo crec que s'ha de ser autèntica. I jo sóc autèntica.
I tant que sí.
La meva feina, i sempre he pensat que la rigorositat no està renyida amb el ser divertida. No. Perquè, hosti, tu, escolta'm, jo parlo de coses serioses. Doncs bé, aquestes sessions que són molt denses, sí. Que hi ha coses molt denses, jo al principi els presento i al final entro a fer un resum flash d'allò pim-pam, però ho faig molt a l'americana, en plan divertit. El segon dia vaig citar Chiquito de la Calçada, que vaig avisar, vaig dir, no em puc creure que em viniu, voy a citar a Chiquito de la Calzada. Te mueven más que los precios. Bueno, això, Chiquito era, no? I l'últim dia, com que els de l'equip fent proves van dir, ai, fas habaneres, cantes, no sé què, dic, coi, ja us en canto una per provar veu. Em van estar prenent el pèl tot el dia, tot el gran equip, perquè és com si fos també un programa de televisió. No cantaràs, no cantaràs, no t'atreviràs.
I vas a cantar, vas
no
cantar.
Sabeu qui no, sóc.
Ara t'ho anava a dir, no sabien qui ets.
I al final, aprofitant, vaig cantar un tros del blues de l'autobús de Mike Ríos, perquè està Vamos en el eje de movilidad.
Mike Ríos, nena, Ríos. Que es diu Miguel.
Home, perdona, Miguel Ríos, Mike Ríos li deien també Miguel.
Sí.
I vaig fer...
És de Granada, eh?
Sí.
Miguel, de tota la vida.
És de Granada.
Clar.
Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada.
Bueno, podem començar la secció, no? Que després hem de córrer al final, va.
Bueno, escolta'm, jo m'ho dic guapa i reina, deixa'm saludar garrotxins, garrotxines, ciutadans i ciutadanes del món, els extraterrestres, jo crec que s'han fotut al camp. Se n'han anat perquè això no té res. Escolteu-me, la setmana passada començàvem citant a la Carina, i és que la Carina està de rabiosa actualitat. O sigui, tu vols saber què passa al món? Tu vols saber si en Putin apretarà el botó, no? Don't press the button, li deia la setmana passada. Va ser la bomba, no? Doncs escolta'm, aquesta setmana, per anunciar tristament les dues notícies luctuoses que hem tingut del món de la comunicació, només hem d'escoltar la Carina. Adelante, amiga!
Hola, queridos amigos de Instagram. Vaya semanita que llevamos, sí. Ay, la pérdida de Ángel Casas, buen amigo y mejor periodista. Y de mi querido Jesús Quintero. Ay, Jesús, cuando dábamos aquellos paseos por el Parque Mara Luisa en Sevilla y me decías tú, yo te haré la mejor entrevista que te hayan hecho nunca. Y nunca llegó esa entrevista. Pero bueno, la vida juega con nosotros. Nos lleva para allá y para acá, y para allá y para acá. Y quien no es la vida también, juegan con nosotros. Ale, pues nada, que descanséis en paz. Y un beso enorme. Y mi más sentido pésame para... les respectives famílies...
Escolta, Clara, ella sí que té un problema de mobilitat. On és?
Bueno, ella el que no sap és que no pot gravar al costat d'una carretera. Això la seva filla, la que no és infermera,
això,
no li deu haver explicat.
Era un bar, una terrassa, això,
Era una terrassa, sí, en el costat de la carretera. Però devia passar la carretera allà al costat.
Sí, no, clar, passava tot
molt...
Déu allà.
Pobreta.
Bueno, mira, pobreta.
Venen uns
ja
micros que te'ls pots posar aquí, que valen 2 euros, dic, per si heu de gravar coses de vegades.
Sí.
Va bé, A part, vull dir que no són pro, se'ls pot comprar tranquil·lament la Carina. Bueno, escolta, l'1 d'octubre ens deixava Àngel Casas, suposo que aquestes notícies ja les heu dit, però avui, ja que parlem de tele i tal, i el dia 3 d'octubre Jesús Quintero, pràcticament, aquests dos referents de la ràdio primer i després de la televisió, perquè tots dos van començar la ràdio, ens han deixat aquesta setmana. Jo he portat una mica, he buscat, perquè clar... En fi, repassar una mica la seva biografia, que ho farem ara ràpidament amb vosaltres, i he buscat alguns talls, me n'he anat al YouTube i he mirat a veure què us podia portar que també ens sorprengués una mica, no? Perquè jo crec que sobretot tots dos, si els hagués de comparar, diria que feien entrevistes slow, no? Unes entrevistes tranquil·les, que ara anem amb el cuet al cul, amb tot,
És veritat.
Amb tot, i no teníem temps de fer aquelles pauses, no? L'Àngel Casas, per exemple, començo per ell. Ostres, l'Àngel Casas tenia aquest tarannà tranquil, no? Aquestes preguntes obertes que feia ell, no? No com en Cuní, que et fot la Bíblia en vers i després el convidat diu sí
i no.
O no, no? Vull dir, l'Àngel Casas tenia molt clar, igual que en Jesús Quintero, amb aquelles pauses i allò interminables que feia, doncs bueno, que el convidat, no, moltes vegades jo dic que ara veus moltes entrevistes i entrevistadors que sembla que fotin tercers graus, i a mi això em posa molt nerviosa. Com a espectadora pateixo molt, no? Perquè penso que també l'entrevistat ha de patir. En canvi, si crees un bon clima, que això és molt important, vosaltres ho sabeu també, companys professionals, per l'amor de Déu, les entrevistes que hem fet, no? Tu, quan veus algú, tenim aquesta capacitat de dir, sí, ostres, sí, tu ja veus per on va, no? I de vegades és molt més senzill agafar una persona i començar parlant del temps i no apretant-la que se senti bé, i al final t'acabarà explicant allò i moltes més coses que no t'expliquen mai. De fet, amb els talls que us porto avui es veu com les persones que ell entrevista, dues folklòriques, perquè ja que he pogut triar entre el repertori, m'he triat dues folklòriques, expliquen coses. Escolteu, l'Àngel Casas, dèiem, va començar a la ràdio. L'Àngel Casas va néixer al barri de Sants, com la Núria Feliu, que també és de Sants, eh? Sí. L'any 46, i als anys 70 va fer va començar la ràdio als anys 70, i als 72, que és l'any que jo vaig néixer. Ara ja no diré res més, per dir l'edat que tinc.
Al 72 vas néixer.
Vaig néixer el 30 de desembre del 72.
Que quedi gravat.
Ja li van donar un premi Ondas, per aquest programa. I després, doncs, bueno, va seguir el salt a la televisió, el va fer l'any 77. L'any 77 va fer el Popgrama, que era un espai musical, i després va fer el Musical Express, que quan li preguntaven a Àngel Casas, una de les últimes entrevistes, crec que li va fer l'Albert Tom, quin era el programa, no?, que li havia reportat més alegries, i penses, home, dirà l'Àngel Casas Show, que tots el recordem molt, no? I ell parlava del Musical Express perquè, bueno, eren temps en què tot començava, no? I ell, que venia de la ràdio, jo, deixa'm fer un parèntesi.
Mira, aquesta era la sintonia del Musical Express. Sintonia molt trallada, evidentment, d'una altra època.
De fa molts anys, però la gent que ens escolteu, que no hi enteneu de la professió, com és normal, us penseu que fer ràdio i fer tele pot ser el mateix. Ja, mira, ara els sento i ara els veig. I són dos llenguatges absolutament diferents, que requereixen de guions diferents, de pensar com explicaràs les coses diferent. I, evidentment, l'Àngel Casas, que venia de la tele, estava molt estressat quan el van posar a la ràdio. Ara vaig mirant a la Neus de reull, tinc com un mimetisme, Àngel Casas, Neus Assint, sí, pum, 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 pum.
Iguals.
Us heu estrenat a la tele aquesta setmana, no?
Sí, 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 sí.
Però ella diu bé la R,
Bueno, esclar, home, sí. Però
una, mira, de les característiques de l'Àngel Casas era aquesta.
Ara t'ho volia dir, un segell d'Àngel Casas és aquesta R, sí, no, que deia així. Però, doncs, això, i ell explicava, doncs, que van ser temps d'aquells d'obrir camins i de fer coses. Però, bueno, el recordem molt tots per l'Àngel Casas Show. L'Àngel Casas Show, que no va durar tants anys, del 84 al 88. Jo pensava que havia durat més anys.
També.
Com que l'Àngel Casas va anar fent el mateix a diferents cadenes, jo crec que pensem que allò era l'Àngel Casas i potser ja era el programa que feia a Televisió Espanyola que va fer després, no?
És que en aquella època tot ho consumíem d'una forma molt més intensa que no pas ara.
I
per tant, i això fa que ens en recordem molt.
Clar.
Mira. Aquesta era la sintonia del programa de l'Àngel Casas.
Hi ha una tenora aquí,
sí,
no?
Sí, senyora.
Està molt ben buscada, eh?
Molt, molt.
I aquí deia, Àngel Casas Show. Mira-te'l.
Amics.
Amigues.
Amics, benvinguts i molt bona nit. Gràcies per ser aquí, gràcies per esperar una setmana aquest programa que en principi havia de tenir lloc la setmana passada. En contra de la nostra voluntat, aquest programa està gravat, però intentarem de posar-hi el nervi, l'interès i les ganes de qualsevol programa.
Aquelles coses
programa
que es feien abans.
Aquelles coses.
Ho justificàvem tot,
No, però és que allò ho feia sempre en directe, a l'Àngel Casas, sí. I quan no, ell t'ho deia. O sigui, ell sortia i deia, escolti'm, no, perquè ell feia una cosa, jo crec que era molt innovador, l'Àngel Casas, per exemple, obria línies telefòniques perquè la gent pogués fer preguntes al personatge que tenien allà, no? I clar, i el dia que no ho podia fer perquè estava gravat, convidava uns quants periodistes perquè hi hagués allò... M'ajudeu.
A veure com has dit, això. Però...
Pluralitat.
Oh!
Ja, és que...
Sort que saps dir la L.
Sort que sé dir la L. Ara m'ha vingut al cap. Ja ho sabeu, el que m'ha vingut al cap, però no ho diré. Vale, llavors, dic que... a l'Àngel Casas li van donar una antena d'oro i un ondes per l'Àngel Casas Show. Us en recordeu com va entrevistar la de Dallas, la Lucy, que va venir borratxa?
Va venir torrada com
aquest
una cuba.
Aquest taller us l'he posat fa molt de temps, els nostres oients ja l'han sentit, però va venir com una cuba.
I la Sabrina no va ser on va treure el pit allà?
No, la Sabrina treia el pit a tot arreu.
No, home, però vull dir...
El primer cop va ser...
Un cap d'any.
Un cap d'any.
Ah, no, pensava que era l'Àngel Casas.
No, però no sé si també... No, l'Àngel Casas va fer el primer striptease dintre del programa. Ell no, algú perquè el fes, no? Que ara ens pot semblar una cosa com terrible, però en aquell temps era una cosa com molt, bueno, doncs molt novedosa, no? Jo no sé si... És que no n'estava el cas el que llavors era el director de TV3, que era Alfons Quintà, però diu que quan va veure l'striptease, que devia ser un programa en directe, diu que va baixar aquelles escales del TV3 que quasi vola...
Amb un llençol per tapar.
Demanant que traguessin l'emissió, però no li van fer cas, eh? I va ser en aquell temps que no sé si existia el prime time, però devia ser...
Però això era
els 80,
no?
TV2,
perquè no hi havia Twitter, que si no hagués sigut el vídeo viral.
Home, vas a parar.
En fi, del mes.
Després va fer Un dia és un dia, o sigui, va acabar temporada TV3, no sé ben bé per què, si per l'estriptease o per què, però després Televisió Espanyola va dir, vine cap aquí, que això que fas ens agrada molt. I llavors va fer, que era el mateix, Un dia és un dia, era el que feia l'Àngel Casas Show, però a Televisió Espanyola. Llavors va fer tal qual, als anys 90, Los Unos y los Otros, Esto es lo que no hay. I llavors torna...
Mira-la.
Un dia és un dia...
Com pot ser que ens en recordem tant, d'aquestes sintonies?
Home, és perquè només hi havia aquestes mític, cadenes, també.
Clar.
Va tornar l'Àngel Casas a TV3, jo no ho recordava, això l'any 2001 va fer Temps era temps i totes aquelles cançons, però no van durar més d'una temporada, van ser programes molt fugaços que no van anar més enllà. I llavors va ser director de Barcelona Televisió, que va ser la seva última etapa, diguem, en actiu, de l'any 2008 fins al 2014 que es va retirar, i després va escriure, es va dedicar a escriure, i bueno, és un home molt actiu i fer moltes coses, i bueno, i els problemes de salut que el van acompanyar, diguem, els últims temps. Bueno, aquí us he buscat, a veure, qui penseu, ara us posaré una pista musical de l'entrevista, del tall d'entrevista que jo he buscat de l'Àngel Casas. Aquí va la pista musical.
Tu lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi sal de morena.
Que la setmana passada ens vas deleitar.
No, però jo l'Ola de Flores no me la sé cantar, aquest nervi que té aquesta dona. Vull dir, no, home, no.
L'Àngel Casas va entrevistar a la Lola Flores, a la Lolita i a la Carmen Flores, que és la germana.
La germana, no?
Vale. Llavors, la Lola tota l'estona deia, jo no quiero, yo esto no lo quería contar, pero en fin, yo lo tendré que contar. Bueno, tema que va sortir al casament de la Lolita, si en recordeu, si me queréis irse.
Irso.
Se me queréis irso. I van explicar coses de com havia anat i tal, i llavors ella no volia parlar, però parlava. I després l'Àngel Casas, molt hàbilment, o sigui... Quan ja estava en el final de tot el tema del casament, que estava molt dolguda la Lola Flores, penseu que això era molt recent, bueno, doncs que s'havien hagut de casar al final a darrere la sacristia, allà amb 2 metres quadrats, sí. I tot això, i tot el d'allò. Llavors l'Àngel Casas li va treure un tema que jo dic, ostres, de què va això, no? Al cap de poc de que es casés la Lolita, no sé si recordeu que la Lola Flores la van treure amb topless a la portada d'Interviu, així. Això amb ella li va doldre el que vosaltres no sabeu, però li va doldre perquè, a més, diu, a sobre de treure-la amb topless, no va cobrar un duro, és a dir, va ser un robado.
Això no era l'època que també tenia problemes amb Hisenda?
Pot ser.
Perquè demanava una passeta a cada espanyol, no?
Sí.
Era un tema, sí, era un tema tabú. I l'Àngel Casas, d'aquella manera que fa com qui no vol la cosa després de la conversa aquesta... Treu el tema, treu aquest tema. O sigui, la pregunta que fa ara, que potser no l'entendreu, fa referència a aquesta portada amb topless, i ja veureu com evoluciona el tema. Endavant.
La gente se ha quedado alucinada cuando al poco tiempo de la boda aparecieron aquellas famosas fotografías tuyas, Lola. ¿Qué dijo la familia?
Bueno, pregunta, mejor no hablar.
Déjame preguntar un momentito.
Me dio mejor no hablar,
Un momentito, nada. Lolita, ¿qué dijo la familia?
Bueno, la familia no sé lo que dijo, es decir, yo te puedo decir mi opinión. Mi opinión es que no fue la primera ni la última. Lo único que, Lola Flores no es artista de portada. Lola Flores es una artista para llevarla de portada, pero con una bata de cola, no con las tetas al aire.
Vamos a hablar del teatro, Lola.
Sí, pero yo quiero decirte primero que para que quede la gente tranquila, esa portada, que no fue una portada, fueron 299 portadas en cada kiosco, no había dinero con qué pagarlo. Y si yo hubiese tenido, porque tú sabes que yo soy muy sincera, y yo todo lo que siento aquí y aquí lo he hecho por la boca, muchas veces meto la pata y otras veces no, porque soy demasiado sincera, esa portada, si yo hubiese tenido 20 o 30 millones de pesetas en el banco, yo hubiese dicho, ya se le pasará a la gente, pero el dinerito que yo tengo ahí guardado, ¿quién me lo quita? Pero yo juro por Dios y por mis hijos que no vea ninguno de los tres si yo he cobrado por esa portada ni un céntimo. Y eso lo tengo en manos de los abogados. Esa portada no había derecho a habérsela hecho a un artista como yo, que estoy desde los 13 años. Un poco de respeto y un poco de eso. Como la Bistingué, como Maurice Chevalier, como todos los artistas franceses y norteamericanos. Yo soy Lola, aquí, y creo que he luchado en la vida para tenerme por lo menos un poco de respeto, que me lo hubiesen propuesto o me hubiesen pagado esa portada. Yo no soy reo de esa portada, y en la conciencia de esos señores tienen que estar. Y punto final.
M'encanta. La Lola Flores, no digueu que no, però vaja, el cas és com qui no vol la cosa, fixeu-vos, perquè ell només diu d'esto no voy a hablar. Diu, no, diu, Lolita, la família, sí, o sigui, clar. La viabilitat, no li va preguntar a la Lola. La família també.
Era hàbil, era hàbil.
L'altre ja la veies que es anava encenent, diu, te voy a decir.
Això és d'una, és d'una habilitat, increïble, perquè sabia que si parlava la filla, la mare s'hi enganxaria.
Oh, exactament.
Ara, escoltant aquesta dona, sembla que surti l'anunci aquell de la televisió, ara, lo de l'acento, no?
Con acento. Sí. Però ostres, com parlava, perquè diu, jo soy un artista, pues sí senyor.
Lo que li va saber greu van ser els diners.
A mi me paguen i pienso que esto se le pasa a la gente.
Exacte, ella ensenyar els pits tant se li fotia, ella el que volia era el crins-crins.
És boníssim. Bueno, doncs escolta'm, des d'aquí l'Àngel Casas, allà on sigui, una abraçada ben forta i un record per ell. I si l'1 d'octubre ens deixava l'Àngel Casas, el dia 3, dos dies després, ens deixava Jesús Quintero, per molts, el loco de la colina, el loco de la colina, un personatge que també neix a la ràdio. De fet, Jesús Quintero, no sé si sabeu que era actor. Volia ser actor, però no, la cosa no. I de seguida la ràdio ja li va cridar l'atenció. De fet, també va ser representant d'alguns artistes, cosa que no sabia. Va ser representant, va ser qui va donar a conèixer a Jesús Quintero, amb aquesta seva faceta, diguem, més, com que no va poder ser artista, diguem, o actor, va acompanyar altres artistes, va donar a conèixer en Paco de Lucía. Ah. I va dirigir carreres com les de Soledad Bravo, els Pallassos Gabi, Miliki, Fofito i Miliquito. A darrere hi havia el Jesús Quintero, no, la Maria Jiménez.
Què dius ara?
I tant. I la cantant colombiana Negra Grande. Vull dir que, escolta'm, en Jesús Quintero és un home sorprenent, que jo he llegit la seva biografia i dic, mare meva, aquest home no parava ni un moment. Bueno, escolteu, Jesús Quintero ha tingut al llarg de la seva carrera més de 200 premis. Ha tingut premis Ondas, Antena d'Oro, la Medalla d'Andalucía, el Premi de Periodisme Rei d'Espanya, en fi, ha descobert, han passat pels seus programes, recordeu que va estar un temps que evidentment entrevistava gent molt famosa, però també gent anònima, tenia aquesta habilitat i ens va descobrir molts personatges. No sigueu nerviosos, perquè ja us posaré els dos grans que va descobrir, però més de 500 personatges van passar, no?, per les seves entrevistes, coneguts i no coneguts, i molts que ell va convertir en famosos.
I gràcies al tinent coronel Gutiérrez Mellado, va continuar
que li agradava
la ràdio.
El loco de la colina, no?
Perquè aquest home va començar a Ràdio Nacional d'Espanya, si no vaig errat,
l'any 80.
Exacte, i el director de Ràdio Nacional d'Espanya d'aquella època va dir, hosti, esto no puede ser, que salga este tío diciendo estas cosas y tal y cual, no? Perquè clar, va trencar amb tot el que es guardava fins aquell moment.
Sí.
I llavors el van fer fora durant uns mesos, unes setmanes. I què va passar? Que en Gutiérrez Mellado va trucar a Ràdio Nacional d'Espanya i va dir, diu, ¿qué ha pasado con ese chico? I el director va dir, no, és que lo hemos quitado de antena porque se pasa mucho y está diciendo unas cosas que... I diu, no, diu, lo quiero ahí, diu, porque está transformando el mundo de la ràdio. En Gutiérrez Mellado, que venia d'una dictadura i que...
Imagina't.
Bueno, que a més, era demòcrata al 100%, aquest home, però bé, que venia d'abans, no?
Sí,
I ell, amb la seva mentalitat, el va posar una altra vegada allà. I sort d'aquest home va poder continuar.
El mil que m'ha sobtat és que el Loca de la Colina, que com dius molt bé, va començar a Radio Nacional d'Espanya, només va estar 2 anys a Radio Nacional. Algú devia passar, després el va fitxar a la SER, sí, i va continuar seguint el Loco de la Colina a la cadena SER fins a l'any 86. Vull dir que el Loco de la Colina ho escoltava molt a Sud-amèrica. Penseu que Argentina i Uruguai, el Jesús Quintero era un ídol, li agradava molt. Ho va haver de deixar l'any 86 i jo no ho sabia, i ho he llegit en aquest article que signa la Natàlia Marcos del País, per una neurosis depressiva hipocondríaca. En Jesús Quintero, a veure, tots sabem que té una personalitat peculiar, no? Que no s'ha deixat fer moltes entrevistes, no? Hem sentit a l'Évole, que ho ha intentat diverses vegades, que ho explicava, i el rebia a casa seva, feia un cafè, diu, però no me dejaba grabarlo, no? No, ell no volia, no? Doncs va tenir pues, aquesta neurosis depressiva hipocondríaca. Quan es va refer, va crear una emissora de ràdio, la ràdio romàntica, dius, bueno, aquest home és increïble. Li va durar un mes perquè no tenia llicència, però és que dic, aquest home deu ser d'aquests...
A Sevilla la va fer, aquesta
que no ràdio. Para, sí, no para ni un moment. L'any 88, quan es va refer d'aquest episodi, va començar el Perro Verde. El Perro Verde era a Televisió Espanyola, que aquí el Perro Verde ja començaven a sortir aquests personatges anònims, no?, combinats amb grans personalitats, però de tot el món, no només d'aquí. Igual que l'Àngel Casas va entrevistar en Richard Gere.
Sí.
Va entrevistar gent, que ara mateix dius, ostres, l'únic que fa aquestes coses és en motos, alguna vegada.
Sí,
ara
tu ho veus.
Però vull dir una cosa espectacular. L'any 90 va fer Que sabe nadie, també, a TV3. Després es va passar Antena 3 per fer 13 noches o La boda del lobo. L'any 90 també va fer formats com La noche americana, El lobo estepario, Cuerda de presos, El vagabundo. Sí que va fer un programa que anava a les presons, exacte, que l'Évole, per això el volia entrevistar. Quan l'Évole va fer el programa de presons, va fer com una mena d'història amb ell. Bueno, i després van venir Los ratones colorados del Canal Sur.
I tant.
Los ratones colorados del Canal Sur, La noche de Quintero, en fi. Un dels personatges que va descobrir... Bueno, no, primer vaig a l'entrevista, espereu-me, que ja se me va la olla. Bueno, ja us he dit que vaig de folklòriques. Una de les folklòriques a qui va entrevistar més d'una vegada, jo crec que eren amics, en Jesús Quintero, que no sabeu qui és. Tu no pots dir, Pere, perquè...
Clar, és,
tu sé, saps, tu clar. Saps. No, segur que no.
Va, us posaré una pista musical perquè esteu adormits.
Home, per l'amor de Déu.
Posem-nos dretes perquè és la Rocío Jurado, la més gran. A mi m'encantava, igual que quan hem sentit, i no m'ho negareu, la Lola Flores, dius, ostres, com parla aquesta dona, també. Quan sento la Rocío Jurado, m'agrada, no? Són dones que parlen amb seguretat, no? I que dius, ostres, tu...
Home, dones molt avançades a la seva època.
Molt avançades a la seva època. Doncs bé, aquí us posaré un fragment d'entrevista a la Rocío Jurado. És una entrevista que li fa en Quintero a la Jurado quan ella ja està malalta de càncer, quan ja li han fet la primera intervenció i s'ha refet. Recordeu que després es va gravar aquella especial a Televisió Espanyola, aquella, i estava molt més prima, però bueno, jo dic, jo no sé com ha aguantat aquesta dona gravar aquesta especial de 2 hores. Doncs en Quintero la va entrevistar quan, bueno, encara hi havia esperança, per entendre'ns, no? Quan ella l'havien operat i es va refer. I era una entrevista molt emotiva. Jo us porto un bocinet on ella parla de coses tan... En Quintero també tenia aquesta habilitat de, bueno, doncs que semblava això, que no era una entrevista, que era una conversa, no? I parlava de coses realment profundes. Jo crec que era un filòsof, aquest home, no? Era com no sé, vull dir, parlaves, acabaves parlant de la vida, del sentit de les coses, no? I bueno, doncs allò, també en Quintero aconseguia el que potser no aconseguia un altre, i al final a la Jurado la fa cantar. Escoltem.
¿Tienes la misma filosofía de la vida, Rocío, ahora?
No. No la misma, no. No, ahora tiene todo mucho más valor.
Se ve todo.
Pues todo mucho más valor. Ahora mismo cada día que nace, que amanece, es un regalo. Es que no sabemos lo que tenemos.
Se ve todo con otros ojos.
Cuando nos levantamos por la mañana y miramos alrededor y vemos el milagro de la vida, es el espectáculo más grande del mundo. La vida es el mayor espectáculo que existe. Ver amanecer y saber que estás dentro de ese espectáculo. Eso es el regalo más maravilloso. No lo sabemos hasta que estamos a punto de no tenerlo, ¿no?
Tú acabas de mencionar si amanece,
Si amanece.
Ay.
¿Cómo es eso? Que no me acuerdo.
Si amanece y ve que estoy dormida. Cállate, cállate, cállate. Déjame soñar con tus caricias. Y cállate, cállate, cállate. Si amanece y ves que ya me he ido, olvídame, olvídame, olvídame. ¿Qué será que no me has convencido? Y olvídame, olvídame, olvídame.
Que me gusta escucharte cantar a capela.
A capela, a capela, díselo.
Los flamencos, todo cobra otra intensidad.
Y si amaneces, que además es bellísimo. Ha venido, ¿verdad? Parece que estaba...
Exactamente.
Es verdad, es verdad. Pues eso, el amanecer cada día es un regalo. Si amanece y ves que estoy despierta.
Quina capacitat, d'estirar-li el fil, eh? Diu, com era allò, com era?
Sí, li diu, i al final la Rocío diu, fíjate que parece que estava volgut dir preparado, però és que, esclar, estàs delante de Quintero, Quintero ho agafa i segurament sí, sí. Ja ho tenia pensat que li demanaria, clar. Però l'altre s'hi va trobar... La Rever, perquè això era en directe, la Rever ja la tenien a punt, és a dir, ja sabien que allà passava. L'única que no sabia que cantaria era la Rocío.
I els silencis eren molt propis del senyor Quintero.
A mi m'agradava molt la veu d'en Jesús Quintero. De fet, aquests dies, a les seves filles, va demanar que els hi enviessin la gravació de l'últim dia, de quan s'acomiadava, de l'últim dels programes que va fer, que fa tota una reflexió, que no l'he portat perquè és molt llarga, filosòfica, sobre la vida, com són les persones i el que val la pena o no, que els hi fessin arribar perquè ho escoltessin i ho sentissin, no? Molts diaris aquests dies ho han explicat. Bueno, una de les habilitats també que tenia Jesús Quintero era descobrir-nos, bueno, persones desconegudes. Tenia l'habilitat de convidar, doncs, bueno, qualsevol persona en qualsevol ofici, pràcticament com si passés algú i s'asseies allà i li feia una entrevista i quedaves tan enganxada com quan entrevistava la Jurado. O sigui, a mi m'apassionava tot això. Un dels programes, perdoneu, en què descobria i passava gent, diguéssim, desconeguda, era el Vagamundo, ¿vale? Aquest programa es va fer als anys 90, final dels anys 90. No explico més perquè aquí hi ha el mateix Quintero en una retrospectiva que explica el primer dia que es va descobrir al món un dels personatges, bueno, jo diria, més famosos que hem conegut, eh? Avanti.
Recuerdo que la primera vez que entrevisté a Risitas vino con el cantaor y tabernero Pepe Perejil. Qué maravillo de Pepe Perejil.
Te había presentado a un cliente, amigo, y un hombre que yo lo admiro, ¿no? Se llama Juan Joya Borja. Y es una joya. Una joya de humor, de alegría, de buena gente. Él entra mucho en mi bar y demás. Y además lo conocemos en todo el barrio y en media Sevilla. Lo conoce por el Risita.
¿Pero por qué le llaman Risita?
Porque me río mucho.
Ya se pudo hacer, ya entró en trance.
Sí, paraba de cop.
Comprendí inmediatamente que me encontraba no solo ante un fenómeno de la naturaleza, sino también ante uno de los más grandes fenómenos mediáticos de los últimos años. Bastaron un par de apariciones en El Vagamundo para que se convirtiera en el rey del zapping.
Cuando te pasó eso,
Sánchez Perría pedí la lómina de la primera vez que yo trabajé y dice que no la encontraba, que trabajé 6 días y 3 días de baja.
La tenían en un marquito,
el
único trabajador del mundo. 3 días de trabajo en su vida. Y dice que todavía tiene agujetas.
Però tu, bueno, és que jo no sé què, la gent que ens escolta que està fent, però aquí és que he sentit Risitas, que a més tenia una dent o dues.
Sí, 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 sí. Era com les formigues de l'Hormiguero.
Exacte, però el bo és que després, aquí, això és el primer dia d'en Risitas, atenció, que aquest home es va fer famós, no només aquí, arreu del món internacionalment, brutal, perquè en Quintero us he dit que tenia molta tirada a Sud-amèrica.
Però aquest es va fer famós també pel cunyau, no?
Espera't, però és que el cunyau va venir després, llavors aquest tio tenia el cunyat, que també tenia un o dos dents, també anava al mateix dentista. I ara us portaré, que de fet ho explica en Quintero, us explico una mica la situació, perquè el primer dia que van portar el cunyau al programa El Vagamundo, llavors el cunyau representa que feia com imitacions de com es diu, en Rafael i tal, i aquí el cunyau fa una imitació mentre els altres es pixen de riure, vale? Ho dic perquè no el veureu, però el sentireu. Endavant.
A Risitas todavía le faltaba algo muy importante: su complementario, su media naranja, su partener, su contrapunto, en una palabra, su cuñado.
Ábrame, que llegó la triste hora del viaje. Y escríbeme, amor mío, ay, escríbeme y cuéntame tus penas y tus cosas. Bésame, amor mío, bésame,
las uñas
de la
vida.
Ay, mojas, los labios llenas de risa y en tu mirada, amor mío. ¡Ábrame! ¡Amor mío! ¡Ábrame! ¡Que también mi voz se ahoga en mi garganta! ¡Bésame! ¡Amor mío! ¡Amor mío! ¡Amor mío! ¡Amor mío! ¡Amor mío! ¡Amor mío!
No sé si s'ha sentit que deia cunyau en algun
moment.
Cunyau,
sí.
Cunyau! Aquest és el crit de guerra. És que jo no puc. Jo amb en Chiquito i aquests dos, és que em fa mal, és veritat o no? Aquesta música que me poses ara...
Sí, era la sintonia del Loco de la Colina.
Loco de la Colina.
Això és Pink Floyd.
Exactament, Pink Floyd.
Que començava a la una de la matinada.
Però és brutal com això et porta, no a Pink Floyd, sinó al Loco de la Colina. Ara sembla que sentin Quintero aquí, que començava, no? No sé què deia, sempre la mateixa frase, amigos de la noche o alguna cosa així. I a mi, deixa'm dir una cosa que ho diem moltes vegades aquí nosaltres, que ja som de no sé si dir de la vella escola. No em diguis que això hi és,
jo no dic res.
He vingut molt bé. Que és, en Quintero tenia una veu, cuidava molt l'estètica de la seva veu, i recordem a Quintero per la veu. Ara faig un parèntesi, amb allò que dèiem de la professió, tots els que som aquí vivim de la nostra veu, i a més ens esmercem per cuidar-la i per sortir bé. Jo quan vaig a fer coses, com les que he fet aquesta setmana, la gent ve i em diu: quina veu? Dic, és que jo sóc de ràdio. Ah, la gent diu, ah, no?
Clar.
Jo penso que això, Quintero, jo crec que és la màxima expressió d'això, com jugava, no?, amb els silencis, amb la música, que era molt important. Sempre dic, la música explica coses, no la posis perquè si ell sabia exactament el que havia de posar, quan havia d'entrar, com havia de sonar, no? I per mi això és un mestre, és a dir, noves generacions que us voleu dedicar a la ràdio, heu d'aprendre d'en Quintero, heu d'aprendre de la manera de fer també de l'Àngel Casas. Bé, després en Jesús Quintero, al final de la seva vida, ell es va embrancar amb molts negocis que no li van sortir. A l'època, diguem, que ell es va fer més famós, va invertir molts diners en un patrimoni que s'ha hagut d'anar venent, no?, per poder pagar, doncs, tots aquests invents que ha fet. I al final, doncs, bueno, hi havia la llegenda urbana també que Sin Quintero estava arruïnat i molt malament. Això ho han desmentit, com a mínim l'article del País i un parell més que he mirat ho desmentien, deia que en Quintero vivia bé, com una persona normal, però vull dir, no era algú boiante, doncs, per això, no?, per aquestes inversions que al cap i a la fi eren, bueno, coses que ell, al final de la seva vida, va voler fer una fundació que portés el seu nom i fer un estudi de ràdio. No s'ha obert mai, però sí que hi ha el lloc físic i va fer un estudi de ràdio amb aquesta vocació de transmetre, no?, a les noves generacions aquesta manera de fer, no? Tant de bo sortís un Jesús Quintero,
tant,
no?
I tant, no? Aquest home havia ajudat molt a moltíssimes persones, i aquests friquis que tenia en el seu programa, un d'ells, el Pocí, us en recordeu, sí, no? Sí. Doncs aquest el va ajudar ell. Ell li va dir a un amic seu, perquè el va trobar pels carrers de Sevilla o de no sé on era, sí, Cádiz o no sé on, sí, i li va dir a un amic seu, diu, per què no agafes aquest home que no té ningú i te l'emportes a casa teva i ell que et faci, doncs, per intercanvi, diguéssim, ell te netegi el pis, et faci el menjar, tal i qual, i te'l quedes allà. I sí, sí, així es va anar. Un amic seu se'l va portar a casa seva i va viure amb aquella persona durant molts anys, i a sí, gràcies a aquest home
va poder
continuar, perquè estava pels carrers.
Doncs, escolteu, avui valia la pena, no?, recordar, sí, aquests dos grans de la comunicació, tots dos molt vinculats a la ràdio, que és un mitjà que tots dos adoren i estimen, i on diuen que han après, no?, moltes de les coses que després els han permès comunicar. De fet, la seva forma de comunicar és molt radiofònica. Les seves entrevistes són molt de ràdio. Bueno, escolteu, el dimecres, aquí ens escolten, ja us ho dic. Els jafassos d'Antena 3 no s'escutxen, perquè el divendres al matí deien, feu el favor, digueu-nos el dia que estrenareu en Joaquín el Novato, perquè van dir allò d'última hora i tal, doncs escolteu, el divendres a la tarda vespre ens van dir ja que Jesús el Novato s'estrenava aquest dimecres passat.
Molt bé.
I jo el vaig veure.
Llevo jugando al fútbol desde los 3 años. Pero el final está cada vez más cerca. Y ahora me acuerdo de lo que me decía mi madre.
Joaquinito, tienes que prepararte, que algún día el fútbol se va a acabar.
¿Y qué hago yo ahora? ¿A qué me voy a dedicar?
¡Te lo dije!
Omar, ya sé lo que voy a hacer cuando deje el fútbol.
Bueno, Joaquín el Novato, que és aquest programa de dir, ja sé lo que era quan te deja el futbol. Bueno, què haràs? Aquest és el tema de Joaquín el Novato, produït per la productora andalusa Proamagna. Ara, Proamagna, és que ja se m'ajunten les lletres, mainada, aquestes hores, per l'amor de Déu.
Clar, portes, bueno, aquestes ulleres, que no porten vidre.
No, aquestes són les bones, que ara amb aquestes et veig a tu i veig aquí. No sé si són progressives o sóc jo, que ja he millorat la meva... Mi gérmenes, com diria la Carmen Sevilla, li va dir la Lolita. Tú y tú, ¿cómo se nota que eres hija de Lola Flores? Tú y tu madre tenéis los mismos gérmenes. I sempre, i ara no me n'adono, i en comptes de dir genes, dic gérmenes. I aquesta setmana ho he dit un parell de cops. Mare meva, bueno, escolteu, Joaquín el Novato. Jo ho vaig veure el dimecres, me tenia molta curiositat en veure aquest format que ja dèiem que barrejava entrevista, reality, talk show. Jo us diré que, a veure, va ser més una entrevista... No? Perquè tota la part, jo m'esperava un Joaquín més explosiu, no? Va estar amb el xef, amb en David Muñoz,
sí. El millor del món, no? Aquest, ara,
el millor del món, té 3 estrelles Michelin, està casat amb la Pedroche, sí, amb la que ens fa els shows al cap d'any amb el vestit. Doncs, bueno, l'entrevista va estar molt bé. David Muñoz va aconseguir també que li expliqués moltes coses, fent preguntes també, bueno, molt obertes. Deien al Bertele que en Joaquín és la versió simpàtica i evolucionada de Bertín Osborne. I a veure...
Mira, jo ho he pensat quan ho has dit, quan que tenia aquest to així més sossegat, he pensat, mira, Bertín Osborne 2.
Sí, però vull dir, jo potser m'esperava que ja té moltes sortides divertides, no? Però aquesta part més de reality, més de fer-li fer de cuiner, de fer-li fer de tal, bueno, li va fer unos huevos amb no sé què i tal, però... I vaig trobar a faltar, però bueno, l'audiència no, perquè penseu que l'estrena de Joaquín el Novato, Antena 3, va ser la millor estrena d'un programa d'entreteniment des de l'any 2012.
Caram!
Sabeu quan va fer? Un 29,5% de share. 29,5%, gairebé un 30%. Més de 3 milions d'espectadors. Diu que això només va passar a la primera edició de La Voz, que va ser l'any 2012, que va fer un 30,6.
Però això és la novetat. Suposo que tothom estava a l'expectativa a veure què faria aquest noi i tota la història, com que cau bé i...
Però fixeu-vos el tirón que té Joaquín, sobretot a través de xarxes socials, que fa que moltes, diguéssim, aquestes noves generacions que sempre diem la tele vol gent jove, volen formats que treguin aquest percentatge de gent que ho miren tot per xarxes, que de fet el coneixen en Joaquín per xarxes, i d'aquest programa se'n fa una bona comunicació per xarxes, és a dir, pengen talls, perquè segurament molts d'ells ho compartiran així. Bueno, en tot cas...
Però en el fons el contingut és el mateix de sempre.
El contingut és...
Tampoc és res de l'altre món.
Jo li dono una oportunitat, el miraré la setmana que ve, veurem a veure què passa, perquè ja no és l'estrena.
Que, per cert, el teu estimadíssim Bertín Osborne s'ha primat molt ara.
Ah, sí? Està com tu fer dieta. Estimadíssim entre cometes, perquè...
No, perquè ara fa molt de temps que no en parles d'ell, però però...
Bueno, no en parlo perquè tampoc fa massa res. Va intentar,
bueno,
fer...
Sí, sí,
va intentar fer un canal de YouTube.
No li donis idees, que després tenim Bertín Osborne fins al dia del judici.
No, que ara estic jo amb la sèrie de l'Alejandro Fernández... Ai, d'en Vicente Fernández, que està emocionantíssima. Me posen tota
quin
la...
capítol estàs, ara?
Me posen totes les ranxeres en vena, que jo necessito.
Quin capítol estàs tu, ja?
Ai, de què està? Bueno, perquè aquesta setmana no he pogut mirar res. Em dec portar 11 o 12. N'hi ha 40, eh?
Sí, no, jo estic pel 6.
La meva, de l'amor de Déu. Bueno, escolteu, estic molt contenta perquè fan un biòpic d'una altra folclòrica, una dona que també va tenir, un caràcter, va marcar molt d'estil i avançada al seu temps. Ah, que no diríeu què? Tu no ho pots dir, però...
Jo no, ja ho sé, que jo aquí he de callar sempre.
Bueno, us posaré una pista musical.
Fumando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales.
Per fer la d'allò, Neus, provo, has d'obrir la boca així.
Mira. No, no provaré, no, gràcies.
Bueno, doncs escolteu.
Però us fixeu en una cosa, ara fan un biòpic d'aquesta dona, però vull dir, us heu adonat que es va morir i va passar gairebé sense pena ni glòria?
Sí, farà 10 anys, és que precisament el biòpic es grava perquè l'any que ve farà 10 anys que va morir Sara Montiel.
Només 10 anys, jo em pensava que feia més temps.
Sí, no.
Va en
2023 i coincidint amb el desè aniversari, en Tirso Calero, que és el director de Servir i Proteger, aquesta sèrie que va començar siguin molt petita i s'ha anat fent gran a la tele, doncs li han encarregat desenvolupar la ficció, diguem, del biòpic de la Sara Montiel, que ja compta, diguem, amb el vistiplau dels seus fills, de la Thaís
i
en Zeus, que tela, Déu-n'hi-do. Vull dir que el tema és que estan buscant protagonista femenina, no?
Clar.
I dius, escolta'm, qualsevol actriu no pot fer de Sara
Montiel. Presenta-t'hi.
Home, jo em penso que ja sóc una mica closcada, no?, per fer
de
no
Sara sé, Montiel.
De
la...
Home, com que de Vicente Fernández hi ha diverses etapes, potser de l'etapa, diguem-ne jo, sí, encara em recordava...
La més madureta, tu feies.
Els càmeres d'aquesta setmana n'hi havia un que havien coincidit allò amb la Sara Montiel, que feia posar una mitja...
Sí.
Ella feia posar una mitja a la càmera, a part del quilo de maquillatge que portava. Ella es va inventar els filtres, la Sara Montiel, quan no existien.
Sí, sí, sí.
La mitja a la càmera i ella sortia com difuminada i sortia estupenda. Bueno, escolteu, les tres actrius que sonen, o que diuen que sonen, perquè això és el que he llegit aquests dies, per fer de Sara Montiel en aquest biòpic: Penélope Cruz, Ana de Armas o fins i tot Rosalía. T'imagines?
Hòstia.
És heavy, eh?
Què passa amb la Rosalía? Dius que això no ho entenc.
Diu que volen comptar amb una actriu i cantant de talla internacional. Però la Rosalía no és actriu, no?
No.
És cantant. No.
A més, jo no li veig la Rosalía fent de Sara Montiel, o potser sí, dona una gran sorpresa, no sé. Jo d'aquestes tres que has dit, ni una.
No ho sé, jo us ho dic, que són els noms... Estan buscant algú...
És que trobar algú que més a més s'hi assembli no és fàcil, eh?
És que us diré una cosa, la Sara Montiel era molt guapa, eh?
No, i que a part...
Molt guapa.
L'avantatge d'això és que poden mantenir el personatge fins als últims dies, perquè com que sempre estava tan impoluta...
Sí, sí, la veritat és que, a més, ella explica, mira, revisa les entrevistes de l'Àngel Casas, no sabia si portar la Lola Flores o la Sarita Montiel. Li pregunta, com és que te mantienes tan guapa? Crec que quan la va entrevistar devia tenir 62 anys, la Sara. Diu, hombre, porque yo cuando tengo una rubiquita me vengo aquí a Barcelona con el doctor de no sé qué va dir, y me la quita, y otra, y me la quita. I ella ho explicava, que se operava, i que per això se tan guapa. Claro. A mi m'encanta la Sara amb tota aquesta vida que ha tingut i tot, per tant, jo crec que serà un biòpic si l'escriuen bé i el fan bé i sobretot l'encerten amb la protagonista, que crec que aquesta és la clau una mica de tot, no? Doncs que pot estar molt bé. Per cert, està a punt d'estrenar-se el biòpic de Nacho Vidal. Hasta aquí puedo leer. No sé on l'estrenaran, però bueno, haurà de ser per majors de 18 anys, suposo, no?
Segurament.
Bé, suposem, clar.
Clar.
Suposem.
Suposem. I estan preparant també el de Miguel Bosé, tothom fa biòpics.
Ah.
I també en volen fer un de l'Anna Obregón.
Ah.
Però no ho sé, tot això en l'aire.
Tot
ara icones, funcionen els biòpics.
Icones pop dels 80, eh?
Sí, aquella cosa que sí, icones dels 80, això que diu, ai, que pesats que sou i tal, però com que som tants i ho consumim, perquè diu, ai, mira, Miquel Bosé, ai, mira aquest...
Clar, clar.
Escolta, jo vaig anar l'altre dia a una festa dels 80 i estava petat allò, eh? No es podia ni entrar. Vull dir, els 80 es tornen una altra
però
vegada.
Quan van fer la 90 d'aquí, les meves filles, que els 90 no havien nascut, mama, has d'anar a la norantada que li dic, perdoneu-me, la norantada posa música dels anys 90, sí, aquesta que t'agrada a tu i us agrada, ens encanta. Dic, hosti, és que nosaltres teníem una música que, m'enteneu? Allò era música, no era xumba-xumba com ara, ni
ni reggaeton,
ni reggaeton, que tot el dia és el mateix tema. Bueno, en fi, escolteu, què m'hi poses ara aquí?
Búscate la vida.
Ah, sí, el mantra.
Quieres salir de casa, abre la puerta. Has ido al baño.
Tira la cadena. La vida és muy fàcil, com diu en Joaquín, només t'hi has de posar, anar fent i vinga. Empoderament total, passeu un bon cap de setmana, ja tenim la tarda aquí. Totes les margarides al voltant del riu Fluvià, que l'altre dia m'hi vaig fer una foto, i res, a gaudir-ne. Home, no, no digueu res avui, esteu
no,
a dormir.
No, estem molt callats.
No,
no, escolta, ara que dius això de la tardor...
La Verge de Lourdes, per ara,
amor de Déu. Una cosa, ara que dius això de la tardor, demà no bategen a la Castanyera i no sé
ai,
què
sí,
més.
Ai, sí, que no m'ho puc oblidar.
A veure, va, espavila demà, que anem molt tard.
Ui, res, molt tard avui,
demà només dir-vos, a veure, a les 6 de la tarda tothom al firal, davant del cim, res, allà, al costat del drac, per entendre'ns. Allà comença la gran comitiva dels dos batejats, que són la Castanyera i l'home dels nassos, la Nàsia i en Silvestre. Acabem, fem una paradeta aquí, a la Font de l'Àngel, on en els Almogàvers tenen la seu, perquè els padrins són en Tim i en Clam, per tant fem una parada tècnica per repostar una mica, beure una miqueta d'aigua o el que sigui, i ens acabem d'arribar a l'hospici on hi ha un bateig que jo us ho juro mai a la vida,
t'imagina't,
mai a la vida, hem preparat una banda sonora que no hi faltarà cap dels grans èxits garrotxins que us podeu imaginar. Hi haurà un bisbe, només dic això, les grans autoritats, i si voleu venir, mudeu-se, per favor, poseu-vos lentejuelas, colors, divertits, us podeu afegir en aquesta rua, que hi haurà batucada, hi haurà de tot, per tant, animo a tothom. Demà a les 6 de la tarda ja podeu venir al firal. Mainada, gent gran, tothom, i allà m'hi veureu, perquè jo també hi soc.
No, ja,
encara no sé què em posaré.